El matí de Ràdio Sabadell.
Aquest dimecres a les 8 del vespre es presentarà al llibre Río de la Plata la sisena història ja de les germanes Crustró. I en volem parlar amb l'escriptora sabadellenca, que és la ideòloga de tota aquesta història, que és l'Anna Cabeza. Bon dia.
Bon dia.
Sisè ja, es diu ràpid, eh?
Sí, les germanes Crustró ho estan petant a bastants països del món. I bé, estic molt contenta de que evolucionin tant. No envelleixen,
sí, no envelleixen,
no,
oi?
No.
No, i a més es van expandint, corregeix-me si m'equivoco, crec que s'ha traduït a castellà, islandès, italià, eslové i xinès, i me'n deixo alguna?
I Turquia properament, s'està traduint ara al turc. Sí, sí.
Déu-n'hi-do, quina feinada, no?
Sí, sí, i realment, clar, jo no puc revisar les traduccions perquè, home, en italià potser sí, però les altres no.
Ho dones per bo,
ho dono per bo, sí, sí.
Més o menys, si sumem tots aquests exemplars en diferents idiomes, passem dels 15.000 exemplars, no?
15.000 exemplars a Catalunya.
Ah, 15.000 són els de Catalunya.
Sí, als altres llocs no ho sé encara. Però sí, sí, realment ens n'aniríem a molt més. Sí, sí, té molt èxit, està funcionant molt bé.
Déu-n'hi-do. I, clar, ara arribes a la sisena aventura, que quan t'has de plantejar aquest, per exemple, Misteri de la Casa de la Por, no sé si has com de revisar ja tot el que tenies fet o fer-te com un mapa de dir per aquí ja no hi anem, que això ja és terra cremada. Com ho planteges?
Sí, realment costa una mica, cada vegada més, perquè les has de portar una mica més enllà. El que passa és que tinc la sort que hi ha molts nens d'escoles a les quals vaig de visita, que són una gran font també d'idees i d'inputs de coses diferents que podem fer amb les germanes Crustró. I, de fet, això de la Casa de la Por va sortir d'una escola, d'un noi que va dir a mi m'agradaria que anessin a una fira i hi hagués una Casa de la Por. I llavors vaig dir, doncs mira, no? Ho farem una mica a gust del consumidor. I va ser així que va néixer aquesta història. Però llavors, clar, hi ha tot el procés de crear la història, que hi hagi els sospitosos. Sempre té la mateixa estructura. Hi ha un misteri petit i un misteri gran. I mentre investiguen el misteri petit, les germanes van a petar a un altre lloc més potent. I aleshores tot funciona així. Però bé, és molt divertit. És un repte molt divertit.
A qui va dirigit?
A partir de 8, 9, 10 anys, més o menys. Si són molt lectors, doncs a partir de 8 ja poden, i si no ho són tant, potser a partir de 10. Però realment és un divertiment, per tant vol dir que una mica fins i tot adults s'hi podrien posar aquí, perquè no hi ha cap problema amb llegir llibres infantils quan ets adult.
I tant que no. Trobes que al llarg de les 6 aventures han evolucionat d'alguna manera les germanes?
Són cada vegada més gamberres. Però crec que amb això s'assemblen a l'autora. O sigui, jo també m'he anat agambarrant, doncs elles també. Sí, a més m'agrada jugar amb això, amb l'humor així molt, una mica estripat i una mica xarlot. I llavors sí, les faig evolucionar cap aquí, perquè són iaies, però deixa-les anar.
Clar, perquè el primer, de quan estem parlant?
Va sortir el 2012, el primer. Sí, sí, des d'aleshores doncs han anat passant coses. El primer ho va petar molt perquè amb el títol ja, com ja era una cosa així una mica, el misteri de la tifa de gos abandonada.
Ja. Va tenir molta tirada, eh?
El títol ja ho petava. Doncs sí, sí, però les he anat fer coses més potents, vull dir, condueixen autocars, pugen a les atraccions, en fi, són iaies, però això, molt potents.
Bueno, clar, han canviat elles, hem canviat nosaltres i ha canviat el món, no?
Exacte, exacte, per això. I fan anar a internet, vull dir que a veure, que avui dia les iaies, i m'incloc ja quasi en el pack, doncs són molt potents, eh? Poca broma.
Quina és la cosa central d'aquest El misteri de la Casa de la Por?
Doncs aquí va anar a una fira i hi ha una Casa de la Por en la qual comencen a passar coses. Elles van a investigar uns misteriosos talls de llum i van a posar una mica de llum a la foscor. Aquí, perquè passen coses, hi ha uns sospitosos per allà, però resulta que a partir d'aquí van a parar a una cosa que no puc dir que passa a la Casa de la Por i al Marcel, que és el nen, hi ha tres iaies i un nen que fa de contrapunt, i aquest nen també s'implica en aquesta història i no puc explicar gran cosa més.
Ja, la resta haureu d'obrir el llibre. Veig que també aquesta història de la Carme, la Rosalia i l'Ascensió ve il·lustrada.
Sí.
Qui ho ha fet?
Els 5 primers volums els va il·lustrar el Toni Batllori, ninotaire de l'avantguàrdia, molt conegut i reconegut, que va morir fa un temps ja, i aleshores, a l'hora de seguir amb aquesta sèrie, vam plantejar-nos de dir-li al Gustavo Roldán, que és un il·lustrador també molt bo i molt conegut, a veure si acceptava el repte, perquè això també és una mica complicat, no?, quan hi ha una altra persona que ha il·lustrat 5 llibres anteriors. Però el Gustavo, que és un home molt valent i molt imaginatiu, va entomar aquest repte i les ha fet seves sense trair el Toni, el qual em sembla molt, molt maco, no? És un homenatge també al Toni. Jo crec que el Toni hagués volgut que continuessin.
Què vols dir amb això de no trair-lo?
De no fer un dibuix completament oposat. O sigui, seguir una mica la seva línia, però amb la seva personalitat. Per tant, aquestes germanes, que ja estaven molt definides en els 5 primers llibres, seguir una mica el seu aire, però es veu l'empremta Roldán aquí, i això està bé. És, vol dir professionalitat, també, això, saber-ho fer bé.
Quin és el llegat del Toni Batllori? Què creus que va portar tu quan va arrencar la història i ell es va encarregar de les il·lustracions?
Per mi va ser un regal que el Toni il·lustrés això, perquè era un home amb un sentit de l'humor espectacular i amb una ironia molt fina. I aleshores que ell digués que sí i que les il·lustrés i que les fes tan divertides, tan catxondes, tan gamberres, que jo, de fet, la paraula gamberra m'agrada molt a l'hora de parlar d'aquest llibre, que les fes així, que tingués aquest punt de trapelleria, això em va semblar molt maco. I, de fet, amb ell només ens vam veure una vegada, perquè tu de vegades treballes amb un il·lustrador que gairebé ni coneixes. I amb el Toni va arribar un moment que vaig dir, ens hem de conèixer, Toni, ens hem de veure. I ens vam trobar un dia, i el Toni tenia una ironia així, molt salvatge, i així que em va veure em va dir, noia, estàs com un llum. I jo li vaig dir, doncs mira que tu. I així ja vam començar així, a parlar així. I era això, algú molt poderós i amb tot el que feia a l'avantguàrdia cada dia, amb la tira còmica, d'anar allà, analitzar la informació política i treure'n una cosa punxant, no? Que diguessis, que veient lo del Toni diguessis, ostres, he fet una lectura de la vida política molt diferent. Això és un mèrit, és algú molt, molt potent.
De fet, el primer exemplar va arribar a ser Premi Atrapallibres, oi? Ho tinc ben entès?
Exacte, el Premi Atrapallibres 2014, que és un premi que atorguen nois i noies de diferents escoles i biblioteques. És com un premi molt democràtic, diríem, perquè diferents llocs el van llegint, el van votant, hi ha una terna de finalistes, i va quedar el primer, i això a mi em va alegrar molt, perquè vol dir que has connectat amb els lectors i lectores, que han rigut, que és la part potser més important per mi de tot això, i és un premi que no està dotat econòmicament, però està dotat emocionalment molt, moltíssim, i jo em dono per supersatisfet amb això.
I va suposar també una mica de pista d'enlairament, perquè ja no només el primer, sinó la nissaga una mica, doncs, agafés aquest vol?
Sí, d'alguna manera sí, perquè s'han fet conegudes a tot arreu. I ja em considero jo una mica també germana Crustó, gairebé. Jo ja estic a... Jo pensava que m'havia inspirat en altra gent, però al final resulta que m'ha inspirat en mi mateixa sense haver-me'n adonat. Sí, els hi va donar un suport molt, molt potent i ha estat maco seguir tot això, tota la sèrie i fer-les créixer.
I tot i que ara hagis descobert que no tant, amb qui creies tu que t'havies inspirat?
Jo em vaig inspirar en 3 persones reals, que eren la meva mare, la meva sogra i la meva tieta. I a partir d'aquí, jo, amb les seves característiques particulars, les vaig com anar fent créixer. I després el Marcel, que és el nen, és el meu fill, quan era petit. I a partir d'aquí vaig començar a trenar la història amb les seves... Elles tenen unes armes que són armes d'àvia, no? Sí, el James Bond amb una paella de fer ous ferrats no el veus, no?, perseguint els malfactors, però ella sí, amb les agulles de fer mitja, les sabatilles d'estar per casa, la bossa de mà, tot això ho fan servir, la dentadura postissa, ho fan servir per acabar amb els malfactors. I això als nens els encanta, els fa molta gràcia.
Escolta'm, i en quin punt de tot aquest enlairament van començar a arribar-te les demandes de traduccions a altres idiomes, que el volien a altres països?
Quan una sèrie ja té un recorregut, ja tens 3-4 llibres, comences a una mica a fer-te notar a les fires de l'estranger. I quan algú veu que un llibre té una part, dues, tres, quatre, diu, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Diu, alguna cosa bona deu tenir això. I també va ajudar molt l'Institut Ramon Llull, que va traduir uns quants capítols del primer llibre a l'anglès, que és la llengua que ens fa una mica internacionals. Per això gent de Xina, d'Itàlia, d'Eslovènia es van interessar per aquest llibre, però van començar a poder llegir almenys al principi d'un dels llibres. I això et dona un suport. Vull dir que també he d'agrair això, no? Que confiessin en mi.
Ara que dius això d'anar a les fires, clar, suposo que ha de ser com a mínim curiós el fet de que en realitat la fama la tenen els teus personatges, que tu pots anar per allà ben tranquil·la, no?
Sí, sí, quina sort, no? Sí, sí. Sí, no, famosa no sóc. Els nens a vegades m'ho pregunten a les escoles, eh? Pregunten sobretot això de si sóc famosa. Dic, no, no, jo puc anar a comprar el pa tranquil·la, que no m'atacarà ningú pel carrer ni ningú em farà allò. Ah, que bé, no? I ells ho troben que no, que seria molt guai que pel carrer em diguessin coses. Dic, no, de moment encara això no passa.
Però almenys la part de la fama sí que la porten les germanes, no?
Sí, les germanes, sí. I a més fa molta gràcia veure-les en diferents llengües. I perquè, clar, dius, ostres, l'humor arriba? Perquè això també és una pregunta que et fas, no? De dir, l'humor que jo faig aquí, adreçat a infants, arribarà a nens xinesos, a nens italians. Italians potser són més propers de cultura. Però a Islàndia o a Turquia... Em fa molta gràcia perquè l'editorial turca que ho publicarà és una editorial infantil especialitzada en llibres d'humor. Això em va semblar fantàstic, que hi hagués una editorial que només publiqués llibres per nens de riure. I dic, mira, el món és molt gran i molt divers, i això fa gràcia.
Menys mal que no et passi allò que al cap d'uns mesos et diguin, escolta, quin drama, eh?, aquella història de les germanes, de dir, com? Però què heu traduït aquí?
Exacte. Bé, amb la traductora de xinès estàvem en contacte, perquè hi havia algunes coses que em preguntava, i això exactament què vols dir? Perquè sí que el llibre està ple de comparacions i de coses, de certes bromes que són una mica allò, que les has d'interpretar, si ets d'aquí les agafes, però si no, dius, a veure, això què vol dir exactament? I vaig agrair molt que ella em preguntés coses i fes, que ho ha d'agafar allò, aquella frase, l'ha de girar d'una manera que allà els hi faci gràcia.
Clar, perquè per l'àmbit lingüístic geogràfic ens el prenem molt diferent, l'humor, a vegades, no? I sí, una cosa que aquí tires d'ironia o així, en una altra estructura lingüística, potser ho juguen d'una manera absolutament diferent, no?
Sí, aquí està el valor del traductor, saber fer això, no? Saber girar les coses perquè vulguin dir el mateix, potser no amb les mateixes paraules, però sí d'una altra manera que enganxis aquell acudit i el transformis.
No sé si d'aquests altres llocs on van llegint en diferents llengües t'arriben també, a vegades, demandes de dir, escolta, que aquí volem ja una altra història, com
sí,
està això?
Ha anat creixent, això, han anat demanant més, sí, sí, més llibres, i de fet anem a un llibre per any, i es tracta d'això, de que vagi sortint un llibre cada any, o sigui, m'he d'esprema les neurones i vinga, a fer-les fer coses. Per això crec que no és problema, perquè estic tan com un llum, com deia el Toni Batllori, que no hi ha problema amb això.
Per tant, per tu és assumible aquest ritme?
Sí, sí, totalment, totalment. Fins i tot em podria fer més, eh? Vull dir que si m'ho proposés, seria guai fer-les més llibres l'any, cap problema amb això.
Sí, si algú et diu, no, no, dos l'any.
Sí, sí, i tres, sí, sí, el que calgui.
I tres també.
El que calgui, clar, perquè això és, mira, pensar... Jo sempre penso l'estructura primer, què passarà, o sigui, quin és el misteri petit, quin és el misteri gran, i com trenarem tot això, faig una mena d'escaleta, sé com comença, com acaba, abans de començar a escriure ja sé com anirà tot. Perquè això em permet tenir-ho, és com un vestit embastat, no? Si no l'has embastat, quan et poses a cosir màquina, allò comença a moure's. Si està embastat, no tant.
Clar que si pugessis el ritme d'obres per any, això que dèiem al principi de tenir com un mapa, no?, de llocs visitats i per on no transcorre, no sé si tires molt de documents d'aquests, però encara guanyaria més importància.
Sí, clar, has d'anar buscant diferents ambientacions i diferents coses que puguin passar, però sí, jo clar, sempre vaig amb una llibreta al damunt i vaig apuntant coses que podríem fer. Em fixo molt en el que fa la gent gran, perquè això també em dona idees. I a partir de... i els nens a les escoles, que et donen també moltes idees del que els agradaria. Hi ha un llibre que és El misteri del catastròfic Futbol Club, que també va sortir d'una escola que em van dir, voldríem alguna cosa de futbol. Dic, jo de futbol no en tinc ni idea. Però llavors vaig crear un equip que es diu El catastròfic, i ja et pots imaginar que són un desastre. I a partir d'aquí també vaig començar a pensar tota la història. Dic, això és, de fet, és deixar-se anar. Quan són llibres també d'humor, has de tirar molt de la teva pedrera interior d'això, de bromes. De... Però com que sóc molt així, doncs em va la marxa.
Escolta'm, tant et va la marxa que, de fet, estàs graduada ara per l'Institut del Teatre de Barcelona.
Sí, 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 jo sóc... vaig estudiar interpretació, vaig estudiar periodisme i, en fi, que repel·lent, eh?
Però ho dic també per això que deies d'anar omplint el temps, saps? Mm-hmm. Clar, aquí s'obren més parts del ventall, no?
Sí, 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 aquí anem fent més coses. De fet, estic escrivint un monòleg, que no serà per mi. I a veure si les germanes Crustó també arriben al teatre, que aquesta és una altra cosa que volem fer. De fet, estem treballant amb el Lluís Saus en el musical de les germanes Crustó. A veure si això pot veure la llum,
wow.
Perquè seria molt xulo poder portar tot aquest humor a l'escenari.
Clar, a més, me l'imagino molt gros, però precisament aquí a Sabadell aquestes coses ja s'han vist, no?
I tant, sí, sí. Jo penso... I a més, fer una cosa de quilòmetre zero, no? Seria molt, molt adient. Dic, a veure si ho aconseguim.
Faig una escombradeta cap a casa, perquè no t'ho sé dir. Han passat per la ràdio mai, les germanes?
Les germanes no han passat mai per la ràdio. Només he passat la germana que les ha fet, que sóc jo.
Doncs mira.
Sóc la quarta germana.
Doncs tal com et fan els teus lectors, aquí també...
Sí, sí, aquí hem de fer alguna cosa, hem de fer alguna cosa.
Les convidem a que alguna història d'aquests llibres que a partir d'ara faràs cada dos o tres episodis per any...
La màquina a tope.
Que puguin també... Que els hi passi alguna cosa aquí a la ràdio. Que de misteris en tenim de grans i de petits,
sí?
També.
Sí, sí, ja estàs trigant a explicar-me'ls.
Anna, que vagi molt bé la presentació.
Gràcies.
Al Libreria de la Plata. Com s'has triat aquest lloc, per cert?
Jo vaig una mica repartint joc per les diferents llibreries de Sabadell. Una vegada a Libreria, una vegada a la Llar del Llibre, vaig intentant repartir joc. Em sembla que és noble i bo fer-ho així. I amb la Cecília Picun, a més, ens entenem molt bé. I la presentació vindrà el Gustavo Roldán, l'il·lustrador, que ens farà alguna il·lustració en directe.
Oh.
Hi haurà la Glòria Marín, que li he fet un atracament perquè vingués a presentar-me el llibre. Li he dit, me'l vols presentar, sí o sí? I va dir, sí. I farem una mica de xou així, xou crustó. Vull dir que esperem que vagi molt bé.
Doncs vinga, va, aquest dimecres a les 8 del vespre a Libreria de la Plata. Moltes gràcies, Anna.
Gràcies, Pau.